El cos et demana estiu. Estiu de Gràcia. L'estiu que no t'esperaves. Cada tarda de 4 a 7 amb Adam Martín.
Vinga, anem per feina, que queden només 11 minuts perquè siguin les 6 en punt de la tarda. Alba Riera, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Com estàs sentint tan bé avui?
És que això us anava a dir, la veritat és que estic contentíssima de que m'escolteu bé.
Sí, sí, se't sent perfecte. Escolta, hem d'anar per feina, va, que avui fem una mica de salseo, de salseig, eh?
Avui
i parlem
salseo,
de l'amor a l'audiovisual. Català.
De l'amor a l'audiovisual i sobretot també de quina representació en tenim. Abans de començar us voldria preguntar, Adam i Aida, quines han sigut les vostres parelles preferides? En teniu alguna així de predilecta que us hagi enganxat molt?
Perdona, estàs preguntant de la tele, no?
No, clar, de la... Centrant...
Oh, no, a veure, si vols dir-me les teves parelles preferides de la vida, clar, que ja és una altra intimitat que no entraré. Però, ai, de les sèries, hi ha alguna que recordeu amb especial carinyo?
Jo és que en recordo unes quantes, però volia comentar la de l'Eduard i la Judit de Majoria Absoluta, en Jordi Bosch i l'Emma Viladasau, sí, que a més són parella a la vida real.
Sí.
Home, aquesta era molt mítica.
Jo me'n recordo de res.
Clar, perquè a més era el shipping aquest de que després a la vida real també eren parella.
Exacte.
I és veritat que tu també com a dona, jo després tenia pressió de voler ser com l'Emma Viladasau de mare. És una cosa que això ens ha passat.
Jo no me'n recordo.
Doncs, exacte. Tu no te'n recordes, Adam,
no.
Però segur que, com l'altre dia, jo te les aniré dient i se't refrescarà la memòria.
Oh, potser no, eh? Va, vinga, va.
Esteu d'acord amb mi? Que aquestes trames amoroses per nosaltres són molt importants, que no hi ha sèries sense llagrimeta i sense salsa i que l'amor a la vida és el més important. Té aquella cosa addictiva, no?, que ens enganxa moltíssim i per això jo avui he decidit repassar amb vosaltres tres parelles que, per un motiu o per un altre, ens van enganxar molt en el seu moment. Però, atenció, perquè el que farem serà preguntar-nos si aquestes relacions amoroses realment ens fan de mirall. Si són massa romàntiques, si ens representen realment, si estan una mica antiquades, no? Mm-hmm. És a dir, ens calen referents d'amor més diversos o els que tenim ja estan bé?
Val,
us avanço
val.
Que la resposta és sí, però ara en parlem una mica.
Però si has fet moltes preguntes. Sí, a quina?
Clar, és que... Clar, sí, a que ens calen referents de...
Ah, perfecte, a l'última, eh?
Aquesta és la meva, sí.
Val, molt bé, molt bé. Exacte.
Són massa romàntiques, també. Realment representen? No tant. Aleshores, anem allà.
Vinga, va, per
molts
on comencem?
Molts de vosaltres... Mira, començarem per una que jo he titulat Obre els ulls, amiga, i que fa referència al cor de la ciutat. Escoltem aquesta cançó, que ja l'escoltàvem l'altre dia, que veieu que és una de les meves cançons preferides.
Sí, ben records.
És que posa bé la gallina. I els protagonistes són la Marta i el David del cor de la ciutat.
Val.
Atenció. Recordem que la Marta i el David, la Marta era la filla de la Paquita, el David la filla del, el fill, perdó, del Peris i la Cinta.
Si tu dius, jo
anava a dir,
me'n recordo.
Jo vull preguntar-te, Alba, tot això ho recordes o és que t'has tornat a mirar la sèrie? Ho recordes?
A veure, és cert que jo he tornat a mirar el cor de la ciutat en concret i en especial durant la pandèmia amb uns amics, però és que amb aquestes coses a mi se'm queden molt. Tinc una memòria, guardo informació que a vegades no cal guardar-la.
Perdona un moment,
però,
fem un alto.
Funciona així.
Hem de fer un alto, perdona. Has dit que durant la pandèmia has tornat a veure el cor de la ciutat amb amics i amigues?
Així és.
Déu meu, realment estàvem molt desesperats durant la pandèmia.
Clar,
per ocupar el temps.
Clar, és que estàvem molt avorrits, no podíem més a Netflix i, de fet, vam fer aquest grup que es deia Catalunya Plora, que és aquest nom de WhatsApp. Aleshores, amb dos amics, comentàvem i dèiem però això com ho podíem veure? Si això ara mateix estaria canceladíssim i va ser divertit com des d'aquesta part, no?, per així dir-ho.
Jo no recordo gaire, però la Marta i el David no tenien com una relació una mica... tòxica.
Clar, o sigui, exacte. Precisament és exactament això, Adam. Són la representació de l'amor tòxic. És a dir, ells representen una mica com aquesta gelosia, no? Unes males paraules, poc acompanyament emocional per part del David en general. I en definitiva és aquella idea de l'amor, de que tot s'hi val perquè l'amor és el més important.
Doncs no.
Tot és culpa de l'altre perquè em tornes boig. I no, no és així. I ells eren bastant pesadets perquè es passaven tota la sèrie deixant-ho i tornant. Per això li he posat el nom d'amiga obre els ulls, perquè tots tenim una amiga, no? Aquesta amiga que dius una altra vegada no, sisplau, una altra vegada no, i pobra, la culpa no és d'ella, però torna a caure perquè normalment el noi, doncs bé, és una mica manipulador. El tema és que era una relació, la Marta i el David, molt aspiracional, que en aquell moment tothom volia que tornessin, la gent desitjava que acabessin junts, i en realitat avui en dia no ens agrada que estiguin junts.
No, Marta no el deixi i trobi
clar,
una parella que la tracti com una persona que és el que es mereix.
Ah, exacte, perquè el David al final, doncs, el que dèiem, era un maltractador en potència, que ho sapigueu. I això més es veu des del primer capítol. Tu obres el primer capítol del Cor de la Ciutat i dius, ep, aquí hi ha un problema.
Clar.
Aquí hi ha un problema. Però bé, va ser com aquesta idea com molt romàntica i de les primeres que es van representar així entre joves. No? Era com aquest primer amor, no? Tan pur, però igual d'irracional a la vegada, no?
M'agrada molt.
M'agrada. Anem a una altra, anem a la segona.
Vinga.
És important aquesta, vinga.
Aquesta sí que la tinc fresca al cap, eh?
Home, és de fa dos dies.
Em podré dir coses.
Em podrem dir coses, perfecte. Com sabeu, això és Merlí, no? Aquesta sintonia que directament la relacionem amb Merlí. Mm-hmm. I en aquesta relació jo li he dit el bad boy o, atenció, reformatori i o complexa d'ONG. És una cosa que a mi m'ha passat bastant sovint, d'acord? Ara us explicaré això què significa. Els protagonistes són el Pol Rubio, la Tània i el Bruno. Recordem que era un trio, per així dir-ho.
Sí.
Què és el que passava? Refresquem memòria. Doncs la Tània era una mica la rara i gorda, ara ho qüestionarem, això,
sí,
però
sí,
era una mica
sí,
la trama, que aconseguia enamorar el noi dolent i popular, no? Aquella idea de que en l'amor res és impossible. I a més, en aquella trama s'hi sumava el Bruno, que era el millor amic de la Tània, recordem, i que sempre havia estat bojament enamorat del Pol, el Guaperes. Ells dos, de fet, lluitaven secretament per l'amor del Pol, perquè, clar, aquí ve el problema. Els dos el volien reformar, que també dius, quines ganes, no?, de reformar-lo. Llavors, el que passa molt sovint, és que el Pol anava evolucionant dia rere dia. Cada dia era una millor persona, una millor versió d'ell mateix, gràcies a les persones encantadores que l'estimaven i l'ajudaven. Quina era la conclusió? Que ell acabava sent una millor persona i els pobres altres es quedaven destrossats a una cuneta plens de traumes i dolors, no? El que passava també, per això li he dit reformatori o complexa d'ONG, és que això passa moltes vegades. El que acabava també passant és que feien un trio, que va ser un trio molt viralitzat en aquell moment, ho recordem?
Sí.
Que en realitat eren,
molt estrany.
Eren uns petonets, també ho direm.
Vols dir que no van fer una fosa negra?
Vull dir, gairebé no es va veure res.
Jo crec que va haver-hi més marro allà que no només petonets, no? Estaven les tres estirats allà.
El que es veia eren com
el que es veien petonets,
d'acord. La gespa,
però jo vaig voler interpretar que allà es tocava més carn, al final.
Interpretem que es tocava més carn, o això volem interpretar, i que és el que hauria de passar. Quina és la moralina o la reflexió? Doncs que està bé que hi hagi sèries que representin el col·lectiu LGTBIQ+, sobretot en el cas del Port Rubio, que també es plantejava aquesta bisexualitat entre homes com a opció, que també doncs està molt estigmatitzada, però què passa? Que en realitat tots eren molt normatius. És a dir, el Pol era com el gay més normatiu del món. La Tània, ho hem de dir, ni estava gorda.
No.
Ni era raro, si era una noia guapa, rossa i amb els ulls blaus. O sigui, més normatiu impossible. Yeah. I el pobre Bruno, clar, ell viatjava pel món, se n'anava, fugia de lo malament que estava el pobre xaval i era incapaç d'oblidar el resistible Pol, no? Llavors, clar, jo crec que al final se centra tota la trama en el desig del perfil normatiu, no? El que és funcional pel sistema. I aquí, de fet, després se li ha dedicat una sèrie en exclusiva.
Sí, senyor.
També la podem comentar un altre dia, no?
També l'he vista.
Anem per l'última?
Va, l'última, que tenim dos minuts i mig. Vinga, sí.
Vinga,
sí,
per això, vinga. Doncs l'última, atenció, escoltem una de les meves també sintonies preferides.
Sí. Això és Cites, oi?
Sí, això és Cites. És preciosa, aquesta
sèrie. És molt bonica.
Molt maca.
És molt bonica. A més, aquest inici, recordo com els carrers de Barcelona, parelles, petonejants, era com tot molt bucònic, nit d'estiu, no? Doncs aquesta l'he titulada L'amor platònic o hashtag boyodrama, perquè les protagonistes són la Paula i la Sofia, la recordeu?
Sí.
Sí.
Doncs,
és una pregunta que m'he fet, eh?
No les recordo gaire, les estic buscant.
Mira, sí, la Paula era la Laia Costa i la Sofia la Nausica Bonin.
Ah, sí, sí.
Vale. Ara ja està.
Clar, sí, exacte. Ara ja ho tenim. Llavors, la Paula precisament representava la típica noia Lolita, no? Així una noia corrent, espontània, natural, desacomplexada. La típica que inclús quan menja un croissant de xocolata i es queda com enfarinada amb cacau a les dents, està mona.
Oi, val? Sí.
I adorable, sabeu?
Sí.
I això és el que la feia tan encantadora i, segons la meva opinió, inaguantable, d'acord, també? Aleshores, el que passava és que ella estava molt segura dels seus encants, amb els que seduïa tothom, i mentrestant la Sofia doncs era una noia del barri de Gràcia que era lesbiana convençuda, no? La Paula tenia més dubtes. Es coneixien un bar de copes, típica història, chica conoce a chica, i s'enamoraven. Què passa? Que no acabaven juntes, es perseguien tota la vida, eren com el fil vermell l'una de l'altra i la història mai va arribar a ser possible. Quina és aquí la reflexió? Perquè primer està bé, no? És una visibilitat lèsbica, molt bé, però atenció. El que jo crec que no pot ser, i aquí donem suport a la Sofia, és que totes les lesbianes es passin la vida patint per enamorar l'heterosexual que no s'aclareix, no? I això té un nom, clar, és que és veritat, i això té un nom que molts cops elles li diuen les heterocurioses, i molts cops nosaltres ho qualifiquem de boiodrames, no? I pobres lesbianes, són molt intenses. No, és que sempre, molts cops s'acaba jugant amb això, no? I amb elles i amb els sentiments. I això pot ser una mica injust. Jo crec que des d'aquí demanem que estaria bé relatar històries lèsbiques que acabin bé. De fet, hi ha aquesta cançó de l'Eva i la Jana, de Ginestà, l'haureu escoltat segur que parla una mica d'això, és una història bonica.
Tens 10 segons.
O bé, mira, i així acabo, seguir a Bunyol TV, que precisament és una televisió essencialment bullera i fa contingut molt interessant al respecte.
Bunyol TV?
Conclusió, Bunyol TV. Bunyol.tv, us ho recomano molt perquè fan contingut audiovisual de visibilitat.
Se t'ha acabat el temps, Salva.
Mira,
escolta això. Adéu, gràcies.